Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Juliol i agost són mesos de festes majors. Una de les que ja té activitat prèvia aquesta setmana és la Festa Major de Moja, que dijous i divendres viurà la capta pels carrers del poble. Per conèixer com s'organitza i avançar els continguts més rellevants que marquen el programa d'aquesta Festa Major 2025, marxem de nou fins a Canal 20 amb el nostre company Raimon de Cara.
Bon dia de nou, Sílvia. Així és, ens aturem a explicar detalls per conèixer coses que poden ser útils per viure amb molta intensitat la Festa Major de Moja, que ja escalfa de motors. I perquè ens ho puguin explicar, tenim amb nosaltres a la Mireia Buscà. Què tal? Molt bon dia, Mireia.
Hola, bon dia a tothom.
I l'Eloi Ferrer. Què tal? Molt bon dia, Eloi.
Bon dia, Raimon.
Tots dos són membres de la comissió de festes, que teniu molta, molta feina, ja aquestes darreres setmanes ja heu començat a engegar doncs, tots els preparatius d'aquesta Festa Major, que viurà els seus actes del 23 al 27 de juliol, però ja aquesta setmana arrenca l'activitat, sobretot amb la capta.
Sí, ja estem apretant l'accelerador al màxim per tenir-ho tot preparat. I la capta la tenim preparada per començar el dijous 10 i acabar tot, esperem, el divendres a 11. Però sí que tindrem alguna parada durant la Festa Major on la gent pot adquirir el programa i resta de complements.
Què oferiu en aquesta capta?
En aquesta capta, doncs, aquest any oferim una bossa, evidentment, amb el nou disseny de Festa Major de Moja 2025, i dins, doncs, per no perdre tradició, hi haurà una ampolla de vi i el merchandising d'aquest any, que ve d'una ampolla per beure, unes ulleretes de sol per fer festa estiuenca, i alguna sorpresa més.
I tot per quan?
Tot per quan, més el programa, evidentment, seran només 20 euros.
20 euros.
L'any passat ja vam baixar el preu una miqueta de la capta perquè tothom pugui tindre accés a tot el que oferim i només seran 20 eurets.
I el funcionament? Suposo que té un punt d'inici, sempre és la plaça de l'Església, això no canvia?
Sí, normalment doncs muntarem una xaranga petita nosaltres, amb música, i anirem per les cases repartint. I en cas de que la gent no hi sigui, deixarem algun paperet perquè es pugui posar en contacte amb nosaltres. Sí. Uh-huh. Important.
I a part tindrem un punt fix, que serà la rotonda d'entrada de Moja des de la carretera de Moja a Vilafranca. I qui no estigui a casa o torni de la feina o d'activitats podrà parar-se allà a agafar el quip de la capta.
Hi ha alguna expectativa, una previsió de venda? Es fa a vegades de mal comptar-ho, però segurament alguna expectativa sí que teniu.
Sí, cada any més o menys intentem complir uns 300-350. Sí que cada any costa més, això que animem a la gent que adquireixi el programa i tot el kit.
Clar, perquè més enllà d'això, evidentment, la motivació de forces veïns no és tant tenir la informació de la programació, perquè això ja es pot disposar en el món actual a través de molts canals, sinó sobretot col·laborar amb la festa. És una manera que permet vehicular aquest suport de la festa.
Totalment, o sigui, la col·laboració de tothom, evidentment la festa major de tots els pobles doncs ve arrel doncs de els ajuntaments, però sí que és veritat que amb la col·laboració d'una miqueta de cada veí podem adquirir econòmicament més diners i poder fer una festa major millor i anar posant novetats, que això és el que ens agrada una miqueta.
Doncs anirem ampliant aquests aspectes que ja ens anuncies, aquestes novetats, però sí que ens agradaria també, ni que fos a tall informatiu, també diferenciar aquesta capta d'una altra que es manté, entenc, que és la dels Diables. Una cosa són les captes que organitzen els Diables i l'altra és la capta que organitza l'organització de la festa.
Sí, correcte. Els Diables també tenen la seva capta, que està anunciada dins del programa de la Festa Major, que ells la fan el dia 24, el dijous 24, I també faran per tot el poble, però també tindran un punt fix juntament amb la resta d'activitats del dia 24 a la tarda, tindran un punt fix a la Rambla Pau Gasals.
I abans d'entrar en alguns dels detalls de la programació, perquè ja que hi som, doncs hem d'avançar què és el que es podrà viure en aquesta festa major d'aquest 2025 a Moja. Quina és la sensació general que teniu? Heu tancat un bon programa?
Sí, cada any ens intentem superar una mica més i aportar alguna mica de novetat, no? Perquè la gent tingui una mica de motivació per sortir al carrer, sense oblidar els actes clàssics, òbviament.
Hi ha una voluntat de mantenir, de continuïtat, perquè si no hi ha certa estructura de la festa que s'ha de mantenir. I novetats, com quines? Les podem anticipar ja? Què podem destacar?
Bueno, aquest any, a nivell d'entitats, estem molt contents perquè hi ha diverses que celebren aniversaris, com pot ser els Diables, 45è aniversari, Capgrossos, 25è aniversari, el Carnaval, també 25è aniversari, i també 25è aniversari dels Gegantons i els Gegantins. Llavors, hem inclòs uns petits actes dins el programa, organitzats per ells.
Per tant, serà una festa d'aniversaris, aquesta festa major.
Sí, totalment.
I pròpiament, amb l'impuls, sota l'impuls vostre, què és el que podem destacar del que heu pogut incorporar a la programació?
Per exemple, dimecres sí que tenim organitzat un tast de truites. És una activitat oberta a tothom. No és un concurs, sinó simplement la gent que, ostres, faig una truita superbona i vull que el poble en gaudeixi. Doncs animar aquesta gent a que porti la seva truita allà i fer un tast entre tots els mogencs.
Això serà la setmana de la festa major. El dia 23 seria? Dimecres 23.
Dimecres. També el dimecres tenim un monòleg o un show comèdia podcast, podem dir-li, d'uns humoristes que ja va venir una vegada aquí al poble i ens va agradar molt. I porten un espectacle que l'anomenen ells Vull ser mogenc. És un tipus de el programa aquest de Nadie sabe nada, tipus això, una mica Amics Foraster, i llavors ells vindran uns dies abans a donar un tomb pel poble, a conèixer la gent d'aquí, agafar detalls, i en base a això muntaran un espectacle el dimecres.
O sigui, que tots els mogencs estiguin atents durant els darrers dies perquè apareixeran cares noves pel poble i tindrem sorpreses en el monòleg.
Caram, un monòleg que es podrà viure al local nou, entenem, no?
Sí.
Sí, al local o a la Rambla.
A la Rambla. Perquè encara està per definir l'emplaçament, els emplaçaments, o això sí que ho tenim
més o menys, no? Està definit, però sempre hi ha alternatives per si fa calor,
si
per
fa calor.
Si
plou. Oh, això el dia 23. Caram, doncs quina novetat. Aquest monòleg adaptat a la realitat del poble.
Sí. I llavors el dijous tenim alguna novetat més?
Sí, el dijous bueno, seguim també una miqueta activitats per totes les edats. Que tenim inflables infantils, tenim el casal dels avis Jocs de Memòria... I la novetat d'aquest any del dijous 24 serà que farem un vespreig, un tardeo, per la tarda, amb música DJ, i animem a tothom doncs, que vingui a la terrasseta de la Rambla Pau Casals i a disfrutar una miqueta de l'ambient del poble i anar calentant motors pel cap de setmana.
El cap de setmana, que són els actes centrals.
Correcte.
De divendres a diumenge.
De divendres a diumenge, correcte. Llavors, després del vespreig, tenim sessió de cinema, però serà doble sessió de cinema. És a dir, fora la Rambla Pau Casals farem una sessió amb una pel·lícula per adults i dins del local nou farem sessió infantil. I la sessió infantil estarà vigilada per monitors, perquè els nens estiguin tots controlats i els pares puguin sortir a fora a veure la pel·lícula amb tranquil·litat.
Simultàniament, a la mateixa hora?
Simultàniament, a la mateixa hora.
Caram, perquè si era un clàssic la projecció de cinema, el que és una novetat és no una, sinó dues projeccions.
Correcte.
Sí, perquè a vegades costa endevinar la pel·lícula, no? Buscar una pel·lícula per tots els públics és molt difícil.
Sí.
Llavors, pues mira, vam decidir provar aquesta opció aquest any.
Això el dijous i ja la festa grossa a partir de divendres i fins és no parar fins al diumenge, dia 27 de juliol. del divendres, per aturar-ne algun dels actes. Evidentment hi ha els Diables amb el seu protagonisme, la seva nit de foc, la patada de la forca grossa, a la plaça de l'Església, els versos satírics. Però, sens dubte, a vosaltres us recau la responsabilitat de triar el pregoner, la pregonera, o en aquest cas també en plural.
Sí, sí, sí. Aquest any tornem a repetir amb doble pregó i amb dones, també. I aquest any, bueno, ja ho podem desvetllar.
Vinga, va, sí, endavant.
D'aquí estem parlant.
Estem parlant de l'Esther Noguer i la Ruth Rodríguez, que entre diverses entitats, sobretot estan al capdavant de l'Ateneu Mogenc. I són dues persones que porten molts anys del poble, tot i venir de fora, però que estan moltíssimament involucrades al poble. Mhm.
I entenc que és de les primeres opcions que us van venir al cap per triar pregoneres, en aquest cas, aquest 2025. Ho vau haver de descartar d'altres?
Bueno, cada any, la veritat, és que fem una mica de pluja d'idees, no? De qui sí pot fer el pregó, qui no. Moltes vegades hem preguntat a gent, però que no s'atreveix, perquè, bueno, és un acte que, clar, tens tot el poble davant i a vegades és complicat el tema de la vergonya i poder explicar-te i expressar-te bé. Però aquest any crec que vam acertar bastant ràpidament i elles, bueno, es van sorprendre, però estan molt contentes de poder fer el pregó 2025.
Amb el precedent que apuntava abans l'Eloi, que ja l'any passat el pregó el van realitzar dues dones joves, més joves que les d'aquest 2025. Suposo que l'experiència va deixar un bon regust de boca i per això en part també repetiu.
Sí, sí, i la realitat és que les dones són, puc dir, les més involucrades en les entitats del poble, tot i que els homes fan moltes coses, però majoritàriament jo crec que les dones tenen molta influència en el poble i segur que tenen moltíssimes coses a dir de cara a tot el que han viscut en aquests anys, però també per motivar la gent de que s'integri millor.
Caramba, amb aquesta perspectiva de gènere, molt ben, diguem-ne, argumentada la motivació d'aquesta elecció. Insistim, l'Esther Noguer i la Ruth Rodríguez seran les pregoneres de la Festa Major de Moja d'aquest 2025. Sí. Els horaris no canvien, entenc que això és el divendres, al vespre.
Això és el divendres al vespre, a partir de les 8:30. I, bueno, com també cada any, tradicionalment, després del pregó farem el ressupó. I bueno, també posarem una miqueta de musiqueta i anar fent poble, a poc anar fent poble i anar sortint al carrer.
I del cap de setmana, de divendres a la nit, dissabte i diumenge, què és el que podem destacar? O el divendres, també?
Divendres a la nit. Divendres, sí? A la nit, el grup de joves de Moja tornen a organitzar l'empalmada, vale? La nit jove, a càrrec de diversos DJs. Aquest any no només en tenen un, sinó que en tenen tres. I crec que aquest any serà molt guai. La ubicació important a recordar, que és a la zona de l'escola Cisell, vale? Entre l'escola Cisell i Ca Basil, estarà ubicat tota la festa. Així que tindran lloc la gent per aparcar davant de l'escola i és molt bona ubicació. I reanimem a tothom que pugi a la nit jove.
A la nit jove, insistim, estem parlant del cap de setmana de la Festa Major de Moja, d'aquest cap de setmana del 24, 25, 26, 27, i amb aquesta centralitat de les propostes que també organitzen les entitats com el grup de joves de Moja. Ara sí, dissabte, què podem subratllar? Podem destacar alguna de les propostes que podem anticipar d'aquesta Festa Major?
Bueno, dissabte és un dia clàssic, també, i a destacar, més enllà de la timbarada, la clàssica timbarada i multitudinària, un acte de celebració pels gegants i gegantons, la cercavila i, sobretot a la nit, el clàssic ball de nit, que aquest any hem fet una aposta, podem dir, una mica arriscada.
Sí? Perquè... Arriscada?
Sí, portàvem uns quants... Els últims anys venia un grup molt similar, portàvem molta festa, però aquest any hem anat directe a la festa més canyera, sí? Podem dir.
Sí, sí, animem a tothom que hagi disfrutat dels darrers anys del ball del dissabte. perquè el grup que ve és un grup molt canyero i creiem que ho petarà.
I quin grup és? No és una orquestra?
Sí, bueno, és un conjunt musical que es diu La Loca Histèria.
La Loca Histèria.
Sí, que és bastant coneguda a nivell de Catalunya i sabem que porta molta festa i és el que últimament la gent demanava. Mm. Així que...
I el nom ja dona pistes, no?
Sí.
Pots ser una bogeria de ball.
Sí, sí.
El dissabte.
El dissabte. I seguidament de La Loca Histèria tindrem un DJ. És a dir, no s'acaba només amb l'orquestra, diguéssim, amb aquest grup, sinó que seguidament doncs, tindrem un DJ una estoneta més per allargar la festa.
Clar, és d'aquells moments, aquest dissabte a la nit, vosaltres i altres organitzacions d'altres festes, on hi poseu més esforços, hi ha més planificació, més recursos dedicats i també molt de treball per acabar de definir una nit que és la nit de la festa major, no?
No sé si més esforços, però anem cansats.
Dissabte a la nit ja falten forces.
Però per planificar, per anar a triar el grup, després, per debatre-ho primer i acabar de fer la selecció, suposo que hi ha tot un treball previ, que és dels que més energia demanen.
Sí, sí, exacte. O sigui, tenim diverses propostes i sempre tirem per la que ens agrada més. Creiem que triomfarà més.
Bueno, jo crec que la gent ha de saber que la festa major... portar molta feina, que portem, normalment comencem el mes de març ja a començar a mirar grups i tot, perquè penseu que contractar una orquestra, un grup així canyero i tal, ho has de fer amb molt temps d'antelació i amb una bona planificació. I bueno, que la gent sàpiga doncs, que portem des del mes de març treballant amb tot això, i que els esforços dins de que la comissió de festa som pares, tenim família i tot, doncs com la resta d'entitats, no? Que li dediques temps al poble i que, bueno, que la contrapartida, no? És pues, que surti la gent al poble i que ho disfruti. Ja que tens un esforç, doncs que surti tothom i puguem disfrutar-ho tots.
I ens plantem ja el darrer dia de la festa major, el diumenge, que podem subratllar d'aquesta darrera jornada de programació festiva?
Doncs el diumenge comencem a les 7 del matí amb les matinades. Mm-hmm. Vale, animem a tothom a que surti amb tot el grup. A les 12 tenim repic de campanes de la festa major. Aquest any mencionar que el dia 25, que és Sant Jaume, és divendres, és a dir, tindrem missa a les 7:45 de la tarda tindrem la missa de Sant Jaume i també animem tothom que vagi a l'església, que hem coordinat bé els horaris perquè tothom pugui anar a totes les activitats i així estarem tots contents.
Mm-hmm. I a la tarda, ja tarda vespre, encara hi haurà propostes, no?
Sí, el diumenge a la tarda, l'any passat va ser la primera vegada que vam fer un ball de tarda, que sí. També últimament s'estava posant més de moda, perquè el tema de ballar agafadets i això ja s'està movent de la nit cap a les tardes, perquè és on majoritàriament hi ha el públic. I l'any passat ho vam provar, va agradar moltíssim, i aquest any hem decidit que ho hem de repetir.
Per tant, el ball ja no és tant el dissabte a la nit, no? La concepció és aquesta, sinó traslladar-ho ara el diumenge a la tarda.
Sí, 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 i segur que anirà molt bé.
I hi ha poca cosa més, no?
Poca cosa més. Després del ball i de passar-ho bé, doncs una mica més de calma i observació amb el Castell de Focs, de fi de festa.
Moltes coses que organitzeu un grup. Sempre aprofiteu la presència esporàdica que teniu a l'emissora per anunciar els actes, doncs per fer una crida a la participació també dins de la comissió. Encara fa falta mans, molta més gent, molta més energia per donar suport a aquesta comissió, més membres.
Sí, al final la festa major és la festa de tots. Sí que pensar, pues, nosaltres ens hi podem dedicar temps i esforços, però a l'hora d'executar... Sí que, sens dubte, necessitem i necessitarem mans. Això, per sort, hi ha molta gent que hi col·labora. sense dir res, però de cara en un futur sí que a qualsevol persona que estigui interessada en aquesta feina de pensar i organitzar estem totalment oberts i que ens vinguin a buscar en qualsevol moment, que ens vegin.
Ara mateix a la CAPTA, no? Aquests dies, aquesta setmana, doncs que donareu toms pel poble durant dos dies i amb aquest punt fixe. I entenem que durant també la Festa Major també es podrà adquirir el material de la CAPTA. Hi haurà a la mateixa Rambla Pau Casals.
Sí, sí, a la mateixa Rambla Pau Casals posarem les casetes que vam posar l'any passat,
sí,
amb tema d'activitats el diumenge a la tarda, i llavors també aprofitarem per ficar el merchandising de la Festa Major durant tots els dies i recordar que de divendres a la tarda a diumenge aquest any tindrem dos food trucks. L'any passat vam provar com a novetat ficar una food truck a veure com funcionava. Va funcionar molt bé, es va quedar curta. Llavors, aquest any en posarem dos, així que bueno, animem a tothom a que faci els àpats, surti de festa, s'ho passi bé i disfruti de la Festa Major.
Davant del local.
Davant del local, correcte.
No hi ha excusa per quedar-se a casa.
Doncs amb aquesta crida a la participació, insistim, la CAPTA aquest dijous i divendres per poder obtenir tot aquest material, no només el programa, sinó altres obsequis que ofereixen des de la Comissió de Festes per anunciar, donar relleu a aquesta Festa Major de Moja 2025. Gràcies per explicar-ho, Mireia Buscà i Eloi Ferrer, i que vagi molt bé aquesta CAPTA.
Moltes gràcies.
Fins la propera.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Tu fas que el temps s'aturi, tu fas que el nord es torni sud, només tu tombes tots els murs.
Amb doctor Prats i aquest tu fas, ens plantarem a 11:15, cita amb l'actualitat, ens posem al dia del que passa a l'Alt i al Baix Penedès i al cap de 5 minuts seguim parlant del vi novell.
Sento que cada demà serà millor que ahir, fas que les nits s'allarguin hores i hores i que els dos cremem per dins, somiem fent ballar les estrelles al nostre compàs. I és que tu fas que allà a l'entardida hi hagi un clima tropical, només amb la mirada enderroques qualsevol imperi. Que s'endurà la por i que mai més tornarà, seràs la meva sort. Tu seràs la conquesta dels dies que vindran i seràs aquelles nits que mai hem d'un dilluns, un divendres, fas brotar flors al desert, fas reflotar el Titanic un altre cop perquè destrossi l'iceberg, fas que 3 i 5 dies l'any siguin com primavera. I és que tan sols tu ets capaç d'escalfar el meu hivern, tu em fas pecar i després m'arrenques de les portes de l'infern, i si estic amb tu m'és igual que perdem l'últim tren. Tu seràs la tempesta.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Relleu a l'alcaldia de Sant Martí Sarroca. Complint el pacte de govern entre Foment Martinenc i Esquerra Republicana, que compartirien l'alcaldia en aquest mandat 2 anys cada grup municipal, dissabte es procedia al relleu d'alcaldia. Joan Olivella, de Foment, passa a ser el nou alcalde en substitució de Sònia Jansà, d'Esquerra Republicana. Joan Olivella és el Foment Martinenc des de la seva fundació. En aquesta legislatura, Olivella es va presentar com a cap de llista del seu partit. Sònia Jansà ha estat la cap de cartell d'Esquerra a les dues darreres legislatures, entrant a govern en ambdues ocasions, del 2019 al 2023 com a primera tinent d'alcaldia i a partir del 2023 com a alcaldessa, convertint-se en la primera dona alcaldessa de la història del municipi. En el ple de possessió, el nou alcalde, els portaveus de tots els partits amb representació municipal prenien la paraula. Els dos partits de l'oposició criticaven que el relleu no suposarà cap canvi substancial per al municipi, mentre que els dos partits del govern es felicitaven mútuament per la bona entesa en la gestió municipal, una entesa que ja es va iniciar la legislatura anterior. Comença una batalla judicial pels cinemes de Calafell que pot costar 10 milions d'euros a l'Ajuntament. El consistori ha aprovat un canvi urbanístic perquè la parcel·la dels multicinemes només pugui tenir usos culturals, de lleure i dotacionals i no comercials. El propietari considera que això el perjudica, ja que tenia un acord amb Lidl per canviar-ne l'ús i ara ha presentat una reclamació patrimonial milionària. L'alcalde defensa que la qualificació comercial va ser un error i que l'Ajuntament no obliga ningú a mantenir els cinemes, només regula els usos. Però l'oposició alerta que es poden perdre diners públics i acusa el govern local d'interferir en una activitat privada. El conflicte ha arribat als tribunals i tot indica que aquest és només el primer capítol d'una llarga saga. El CAP de Gelida adapta el seu horari d'estiu. L'Institut Català de la Salut informa que del 4 al 29 d'agost el Centre d'Atenció Primària de Gelida atendrà la ciutadania en horari intensiu de matí, és a dir, de 8 a 2. Aquesta modificació respon a l'adaptació habitual dels serveis sanitaris durant els mesos d'estiu, quan es redueix l'afluència i es reorganitzen els recursos per garantir una atenció adequada. L'Institut Català de la Salut informa que aquest canvi es fa pensant en l'eficiència del servei i la qualitat de l'atenció a les persones. Tot i la reducció horària, es manté el compromís amb l'accés universal a la salut i s'han previst diferents alternatives per cobrir les necessitats fora de l'horari habitual. Per tal de cobrir les necessitats fora d'aquest horari, la ciutadania disposa de diversos punts d'atenció sanitària, com els centres d'atenció primària de Masquefa i Martorell, el 061 o l'Hospital de Martorell i el CUAP de Sant Andreu de la Barca. I un quadre de Lola Anglada que s'exposa al Vinceum n'amagava un altre d'inèdit que ha estat atribuït a la mateixa artista. La Diputació de Barcelona ha donat a conèixer una pintura inèdita de l'artista Lola Anglada descoberta l'any 2021 al seu fons històrico-artístic. En concret, la troballa es va produir en el moment de revisar i reemmarcar l'obra Noies a la vinya, prèvia a la seva sessió al Vinceum, on s'exposa actualment. En retirar la tela del vestidor, es va identificar amagada al revers una segona pintura que mostra una dona amb cabells negres vestida amb un llarg vestit lila i davantal blanc sostenint diverses llimones. Malgrat no estar signada ni finalitzada del tot, aquesta nova peça, que no havia estat mai catalogada ni titulada per l'artista, ha rebut el nom Dona amb llimones. Per confirmar-ne l'autoria, la Diputació de Barcelona va encarregar 2 estudis, un d'estilístic i un de tècnic, que coincideixen a atribuir l'obra a la mateixa Lola Anglada.
Penedès en xarxa.
Són 2:15 i 5 minuts.
Penedès en xarxa.
Al llarg d'aquesta temporada hem anat explicant projectes i investigacions de l'INCAVI, recorrent el país i totes les seves DOs. I aquest dilluns, en la darrera cita, volem brindar pel vi novell. Ara descobrireu per què. Ens acompanya, com és habitual, la Laia González, responsable de comunicació de l'INCAVI. Bon dia, Laia.
Bon dia.
També tenim amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Vilafranca i ens fa molta il·lusió i li agraïm un dels elaboradors de vi novell de casa nostra, el Rafael Pino, del celler Mas Roig. Benvingut.
Gràcies, bon dia.
I la productora d'un documental sobre el vi novell que avui us presentem, la vilafranquina Núria Repiso. Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Laia, s'està coent, està ja força madur, un documental justament sobre el vi novell i com es festeja a casa nostra.
Sí, ja fa uns anys que l'INCAVI dona un suport especial, per dir-ho d'una manera, a aquesta categoria de vi, i sobretot pel tema de que té una tradició molt arrelada a nosaltres. És un exemple de categoria de vi que dona tot un relat justament al vi català, no? Que és el que expliquem, no? Els anys que portem fent vitivinicultura a Catalunya, no? I el vi novell, doncs, és un exemple perfecte que ho exemplifica, no? I doncs fa uns anys els estem donant suport perquè puguin mostrar-lo més de cara al consumidor final, que el consumidor final el conegui i que el compri, que vegi l'esforç que hi ha al darrere. I enguany hem volgut donar un pas més i és fer aquest documental que, bueno, que mostri tota la feina que fan, que mostri tota aquesta tradició, el que els hi costa tirar-lo endavant, perquè és una tradició molt maca. O sigui, d'entrada és una tradició molt maca que no volem que es perdi, que volem que es faci més grossa, més gran, no? Que més cellers s'hi apuntin i que la gent ho conegui més, bàsicament.
Rafael, com definim el vi novell?
Doncs el vi novell és molt més que un vi, és la base de la nostra tradició, cultura, passió, i és temporalitat, és estacionalitat, és recuperar les sensacions de mercat, d'anar a comprar la fruita de temporada, és un munt de coses, tantes que necessitaríem uns quants programes per explicar-ho tot.
Molts oients segur identifiquen vi novell en França, en vi francès, perquè hi ha tradició i perquè en saben molt de màrqueting i de vendre's. A casa nostra també hi ha tradició de vi novell. Potser s'havia estroncat en algun moment, però ja fa uns anys que es treballa en aquesta recuperació i que alguns cellers heu entomat aquesta flama.
He fet la tradició del vi novell ve de temps dels romans, quan a l'antiga Roma se'ls feia malbé el vi a l'estiu per les altes temperatures. Estaven esperant en candeletes que arribés el vi nou. El vi novell aleshores era el més car, ara hem canviat i el més car és el més vell, doncs llavors era el més nou. I els pobles que tenien aquestes zones de producció propers a l'imperi romà, que eren el nord d'Itàlia, sobretot la zona de França, sobretot també de la part que toca el Mediterrani, i Catalunya, una miqueta part també de València, són les zones on se produïa aquest vi novell i es coneix aquest vi novell. De fet, la paraula existeix només en aquests tres idiomes, en italià, novello, en francès, nouveau, que és el més conegut perquè ho porta, i en català, novell, que no té traducció al castellà, curiosament.
Doncs, que bona, aquesta etimologia de la paraula.
Nosaltres, tenint en compte tot això i veient com s'anava perdent aquesta tradició, doncs vam decidir apostar fort perquè no fos una per defensar la tradició, però no des del punt de vista arcaic, no? De això s'ha de fer d'esta manera, quadrar, no sé. No, vam fa uns 15 anys, més o menys, contaminats per la passió del Toni Falgueres, del celler de Gelida, doncs ens vam tirar a la piscina aquesta perquè vam creure igual que ell i vam decidir vestir-lo bé, posar-li una etiqueta ben cridanera i ben bonica, posar un fil a l'agulla perquè cada 11 de novembre, per Sant Martí, sortís aquesta nova anyada, i per donar-ho a conèixer, perquè ens agradava, i de la manera que ens agradava, i ens penetrava cada vegada més el discurs, doncs pensàvem que s'hi aniria sumant cada vegada més gent. Aquesta passió, a vegades, no és tan fàcil de contaminar i de contagiar a la gent més aviat, i el que vam necessitar fer és fer una una associació a través d'uns quants elaboradors que creiem en, això del vino vell. Doncs ara en som 8, actualment som 8 cellers, jo en vinc com a, portaveu, i us he de dir el nom de,
sí,
dels
tant,
cellers que represento, perquè si no...
Cellers, i tant,
sí, jo treballo al celler Marroig, però a més tenim la cooperativa d'Espolla, tenim a Maset, vins Maset, tenim el Carles Andreu, a Portell també, Cap de Ruc, Sant Josep Vins i Vins Petxina. Doncs aquests 8 bodegues...
Diferents DOs, eh?
De diferents DOs, totalment transversal. No és una cosa d'una zona de Catalunya, ni del sud ni del nord. És com allò que diu la cançó, no? No venim ni del sud ni del nord, sinó que som d'aquí tots. I entre tots, i amb la col·laboració de l'Incavi, doncs intentarem que això es vagi estant en mans d'altres cellers que s'animin, que vegin lo feliços que som nosaltres fent aquest producte i tinguin ganes de vindre i compartir aquesta felicitat amb nosaltres i cada vegada en feguin més.
Per què un documental, Laia? Quina utilitat pot tenir? Quin valor té l'audiovisual perquè sigui un revulsiu del vino vell?
Home, avui dia l'audiovisual jo crec que sempre valdrà més una imatge, no? Des de fa uns quants anys i des de que hi ha xarxes socials, la imatge explica molt més fàcilment a la gent qualsevol concepte, qualsevol idea, no? Però també és que és veure la feina que hi ha al darrere i posar-los i cara, no? Ostres, és que fan molt bona feina i també ens serveix pel públic més jove, també. No és només... ens omplim la boca de dir la tradició. La tradició, evidentment, és la tradició i la que volem traslladar a les noves generacions, però també és un vi que pot fer... és l'entrada de molta gent jove al vi. I és una manera de que el coneguin, el vi, de que el saboregin bé, no? De que vegin tota la fruita, l'aroma, no? Molt més que potser el que dèiem, no? D'un vi més vell o... O sigui, és una manera d'entrar-hi molt millor. Llavors, pels dos motius, perquè aquesta tradició no es perdi, però perquè també veiem que és una opció per les noves generacions.
Justament a Celler Marroig li heu donat una volta a la tradició, no? Fa 15 anys, quan decidiu fer aquesta aposta, recuperar aquesta festa, la repenseu.
Sí, clar, la producció tenia un sentit fa 2.000 anys que no és el mateix que tenim ara. Llavors no podem enfocar-ho de la mateixa manera que s'enfocava tant temps enrere. I per això doncs, ens havíem d'adaptar una miqueta als temps. Tenim que donar-li un empaque pues, més cridaner, més atractiu, perquè la gent s'hi fixés i veiés que no tot el que envolta el vi és complexitat, és estirament, és aquesta part del sommelier que s'aparta quan te serveix la copa i tu no saps ben bé com reaccionar quan estàs en un restaurant i hi ha una miqueta xic, doncs de que durant un temps pot ser curt o pot ser més llarg, ho podem posar en altres mateixos, que hi hagi un temps a l'any que el vi sigui per tots els públics, per a deixar-nos portar una miqueta per aquesta part lúdico-festiva de la ingesta de vi. No tant els sommellers com jo estem una miqueta espatllats. Quan ens posen vi en una copa, automàticament la massa ens belluga i fem que giri. Això no és normal, això la gent no ho ha de fer. I la gent que veu que fem això no té per què copiar-ho. I en aquest temps, en aquest vino vell, volem arribar a aquesta gent que va cada dia de bòlit, que el jefe li canvia la feina 10 minuts abans, quan ha estat una setmana programant-ho tot, i el que volem és que hi hagi un moment a l'any, un moment que estigui fixat al calendari, per oblidar-me'n de tota aquesta tibantor que hi ha al món del vi, que hi ha de ser perquè és ben bonica i perquè fa que el vi sigui diferent en tot el perdó del món per als que venen matalassos, però que no sigui el mateix vendre un matalàs que vendre una botella de vi, que també té el seu, els matalassos, eh? No, aquí el grammi de matalàs és
que no s'enfadi.
Del món, que no s'enfadi. Però que hi hagi aquesta part de distensió, perquè és que si no, mos continuarem trobant dintre de 50 anys que la feina que ens han fet els sommellers d'avui en dia no ha servit de res, perquè la gent continua demanant perdó quan li serveixes una copa de vi. Diu, jo Només sé
no
si
entenc,
m'agrada, no n'entenc, no en sé. No es disculpi, sisplau. Disfruti'l i no em faci cas a mi, que el que estic malament, el que estic espatllat, sóc jo, no vostè. I aquest és el discurs del vino vell. És arribar amb aquesta gent, és tastar aquesta fruita que ha comentat abans la Laia, tastar aquesta part que és fresca, divertida, és la de... Ara no sé si us censuraran això també, però donem-li una miqueta al nen, que no passa res. Que així vaig començar jo a veure bé a les festes familiars i veies que la gent...
O el pa amb sucre.
El pa amb sucre, que veies que la gent brindava per lo que sigui amb unes bombolles i tu volies participar d'aquell brindis.
I et deixaven fer aquell primer glopet, no?
Exacte, i no amb un restaurant, amb un tast de vi professional, amb 14 copes davant de la taula i segons quina cosa per cada... Que també és bonic, i és molt bonic. I espera aprofundir-hi també molt. Però de tant en tant també va bé. Jo... Per la meva feina treballo en restaurants, amb Estrella Michelin, i entre bambolines veus el xef famós que s'està fent un entrepà de
chorizo, no?
O del que sigui, de truita, i te'l mires i dius, ostres, que feliç que es veu com s'està menjant aquest entrepà, no?
Ara que fas al·lusió als restaurants michelins, t'hem de felicitar, ja ho volem fer davant de micro públicament, perquè un vi vostre, de Carinyena i Garnatxa, ha estat premiat al concurs mundial de Brussel·les i us l'han tret de les mans, no?
Sí, moltes gràcies. Mira, avui hem penjat sold out a la pàgina web perquè en una setmana ens hem polit tot el que teníem. Els Sors Vinyes Velles 2020, doncs el concurs de Brussel·les, entre més de 7.000 vins en tasta cegues per 300 enòlegs i sommeliers, doncs ha sigut escollit com el millor vi del certamen. I això ha sigut espectacular per la bodega. Ha sigut un reconeixement d'algo que tots ja sabíem, que ho fèiem molt bé. Ara aquí no tinc avis, que diuen en castellà, però he de reconèixer que aquest és un vi molt, molt, molt mimat, molt estimat per tota la gent de la bodega. És un reconeixement a la feina d'un celler que hi treballen gent molt, molt, molt conscient de que és més que un suc de raïm fermentat. És paisatge, és un poble, i l'Alen Gómez, al davant de l'equip tècnic, doncs ha sabut donar-li aquesta força i aquesta continuïtat en un Vinyes Velles.
Ara mateix la Núria Repiso deu estar immersa a la sala d'edició, donant forma a unes quantes hores de gravacions. Quines sensacions tens ara mateix? Anaves a sentint quan parlava el Rafel... de tradició, de distensió...
Bueno, és una mica el que m'he trobat, anant a filmar els 8 cellers. Bueno, he trobat una gent molt convençuda de lo que fan i que creuen en el producte. I, bueno, ha sigut una grata sorpresa i, a més que t'obren les portes. Vull dir, ha sigut tot molt fàcil. I tan fàcil que tinc la tira de filmació i ara és el que estic aquí classificant, no? Bueno, ha sigut això la sorpresa més gran, no? I també, bueno, comentar que, bueno, el viatge... La meva impressió, doncs, que el vi novell és com més tarragoní que de cap amunt, no? Perquè, per exemple, aquí al Penedès només n'hi ha un.
Un celler.
Costers de Segre no està representat. Pla de Bages tampoc, no? Bueno, hi ha Pins Petxina, però ho fa allà. Bueno, llavors penses, ostres, què ha passat aquí, no? Aquesta és la impressió que jo m'emporto una miqueta, no? Ja sí que hi ha Empordà, però, bueno, jo crec que molta gent, això potser ho sabràs més tu, no? Potser molta gent ha deixat de fer vi novell, no? Perquè el vi novell era una cosa que abans era molt comuna.
Era aquesta part més popular i potser les bodegues doncs s'han dedicat amb el que, a veure, les bodegues estan fetes per guanyar diners i per viure de la producció que fan. I el mercat, doncs, et demanava aquesta complexitat i aquests vins més treballats. I els vins joves, pues, era com que s'estaven deixant perdre una mica. Si digués que estem intentant recuperar una tradició, voldria dir que la tradició està funcionant molt bé, però està endavellada.
I el tema és que també no hi ha cellers grans, no? Tots són cellers petits en localitats petites i tenen la seva idiosincràsia, que és molt maca, i és com a petit. Això ha sigut una sorpresa, no? També, dius, bueno, a vegades, no sé, un celler gran podria ser d'esperar, però no.
Llavors, bueno. No han pujat al carro.
No.
Per què, Rafel?
Bueno,
per què no els interessa?
És, en realitat, estan perdent diners, tots els cellers que estan fent això. No, de moment és més la inversió que fem amb tota la... amb el vi, que no pas el que recuperem pròpiament d'ell. Però si ho fem també és perquè mediàticament doncs, ens dona aquesta presència, que és com una inversió en publicitat, d'alguna manera.
I una carta d'intencions, no?
Exacte.
De filosofia.
I les bodegues més grans, això potser no ho tenen tan... És una teoria, no té per què ser veritat. No ho tenen tan apamat, aquesta part més, més nostàlgica i més d'ànima, no la tenen tan fàcilment assolible, perquè tenen departaments, tenen aquesta persona que està responsable d'això, i això és més un esforç de tres o quatre de dins el celler que realment hi creuen, i tenen que anar doncs, en fires i promocionant-ho amunt i avall sense massa ton ni son, no? Clar. I en una bodega gran és més complicat.
Té títol, Núria, el
sí.
documental?
Sí,
el podem presentar, el títol?
El títol és El primer raig de Catalunya, que explica molt bé el sentit del vi novell, no? És molt explicatiu de lo que parlarem.
Quina durada té? Quin leitmotiv? Ho estàs veient ja? Ho tens al cap?
Sí,
encara no?
Sí, bueno, sí. Serà molt vivencial i serà molt explicatiu de les persones que ho viuen i ho toquen i ho treballen. Serà una cosa molt personal d'aquests cellers que s'ho treballen molt bé i molt paisatgístic, perquè també el que m'agradaria mostrar és les diferències de paisatge per les que hi ha al vi novell, perquè són moltes. No sé, per exemple, a Bot, que tens allà els ports de Beseis i les roques de Benet allà mateix, amb uns paisatges i marcat amb les oliveres, no? Vosaltres mateixos també, el Montsant. Bueno, no, perdona. El Montsant. Pues, bueno, els paisatges són molt diferents. Espolla també és molt representatiu, és molt maco. O sigui que també m'agradaria doncs, mostrar aquesta diferència de territori, de terres, de terreny i de varietats, perquè aquesta és una altra sorpresa, perquè les varietats... bueno, això potser la Laia... Però sí, són molt diverses, també. Les varietats amb les que fan el vi novell.
Sí, sí, sí. Amb veu en off, parlaran els protagonistes, quina idea tens?
Bueno, hi haurà una petita veu en off de conducció, però bàsicament parlaran els protagonistes, i hi ha diversos protagonistes, hi ha les 8 D.O.s representades, però també hi haurà en Toni Falgueres, del celler Gelida, que comentava en Rafel, com a primer recuperador en el seu temps d'aquesta tradició. I després hi haurà l'Incavi, per descomptat, que és el que ha entomat ara aquesta feina. I després també sortirà doncs, una comunicadora sommelier, que és la Ruth Troiano, amb una visió una mica externa, sense cap... Una visió externa.
Sense vincles
sí,
directes.
Sí, vincles directes, exacte.
La intenció és estrenar el documental al MOS, el sí. proper MOS Festival.
Sí, això la
Núria,
que ens va explicar que volia presentar-lo al Festival MOS, i llavors ens vam posar les piles per pensar com el podríem presentar, no? Perquè entri en programa i encaixi amb les dates. O sigui, és que tot ha vingut rodat, en realitat. O sigui, clar, el festival també és a novembre, o sigui que ens va molt bé. I l'estrena serà el 14 de novembre, que és un divendres a la tarda, i vindrà acompanyat d'un tast popular, que convidem a tothom a que hi vingui i gaudeixi, i serà com una festa de benvinguda del vi. Serà com una versió 2 de la festa que fem al Palau Robert i les seves festes pròpies, que són una meravella, que convido a tots a anar-hi a les seves pròpies festes, no? I espinjolar la bota i fer, doncs, seguir tota aquesta tradició i fer-ho com... El que m'ha faltat dir abans, no? Que trobo que el la llàstima de que no s'hi apunti més gent és que és com la celebració del... Com fas la festa a la barema, doncs l'arribada del vi, no? És com... Ens falta fer aquesta festa, però a tothom. Facis o no facis vi novell, quasi hauria de ser, no? Una festa de benvinguda del primer vi. I això és una pena, perquè no ho fem. Fem la barema, però no fem després el primer vi, no? I podríem... A veure si s'anima més gent a fer-ho així.
És efímer, oi, Rafel?
Sí, és efímer, tot el contrari del que esperem que sigui el
documental.
El documental,
no? Que perduri.
Perquè així com es trobem pedres esculpides amb petroglifs o el que sigui de l'antiguitat i que ens diuen, ens expliquen la història, amb el documental aquest també volem marcar una història perquè perduri, perquè sigui una base, perquè hi hagi més gent que s'ho miri i pugui tirar endavant. Jo crec que és un documental que va més enllà del que sigui bonic, didàctic, sinó que és com el punt base per poder fer un vi novell, que no ens allunyem més d'això. I d'aquesta manera doncs, tindre més sentit tot el que es feia en un futur. O sigui, crec que és una iniciativa molt bona de Rincavi i una persona ideal per a plasmar-la.
El documental, Núria, abordarà aquest futur?
Bueno, aquest documental el que aborda principalment és com ho fan i com ho viuen i com ho transmeten i poder plasmar tot això. La gent que ara ho està treballant, la idea és aquesta. Serà per un futur? Bueno, clar, és com ho fan ara, no? Vull dir, esperem que sí, que serveixi, però sí que el que pretén el documental és mostrar aquest entusiasme.
Has trobat passió.
Sí, molt, molta passió. I moltes ganes de bueno, tots han coincidit molt, no?, en fer-ho com els francesos. Tots a les bodegues, no?, hem de fer-ho com els francesos, no? Bueno, no sé si acabarà sent així o no, no? Però...
Bueno, està bé emmirallar-se i pensar, no?, en millor, no?, en anar més, no?, i no rendir-se mai, no? Sí. O sigui que està bé en aquest sentit, no?, veure que hi ha gent que li ha sortit millor, ho han fet millor, ho treballen millor, i, bueno, aquí estem per
treballar-hi
i per millorar,
no?
Sí.
Més enllà de l'estrena al Mos...
Bueno, dependrà,
no?
Dependrà una mica també d'Incavi. Bueno, aquest és un documental subvencionat per Incavi, o sigui que també dependrà una mica, però suposo que es distribuirà, no?, el màxim possible,
sí,
perquè es pugui veure, que, no sé, suposo que a través de les DOs també, això potser
sí.
Tu, Laia...
Bueno, volia posar l'accent, no?, de que, bueno, ella també ha fet els arqueòlegs de la vinya i amb els arqueòlegs de la vinya han fet tot un cicle de passis i la intenció és... De la mateixa manera, no?, poder-ho fer així. També el documental estarà disponible, en principi, per totes les DOs a les festes dels cellers.
Avui hem reivindicat, hem brindat amb vi novell per parlar d'aquest documental, El primer raig, que s'està coent i que s'estrena al proper Mos Festival. Laia González, Rafael Pino i Núria Rapisso, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i bon estiu.
Gràcies,
bon estiu. Bon estiu.